Albert Malla. Albert, hola, bon dia.
Benvingut. Hola, guapa. Com estàs?
Tu hi has treballat aquí una miqueta?
D'alguna manera, sí.
Sí.
Permeta'm que et confessi a tu i a tots els oïdors que en aquests moments sento unes vibracions molt especials, perquè, si no m'equivoco, aquest locutori està ubicat on abans hi havia l'històric i mític estudi Toresky.
Sí, senyor.
I, clar, això es nota amb l'ambient. Es nota amb l'ambient. Doncs sí, mira, l'any 69, que jo tenia 12 anys, vaig tenir la... Bé, en realitat, si anem una miqueta enrere, el que no era normal a casa, perquè no hi havia cap antecedent a la família, era que amb 6-7 anys, sense que ningú em vés influenciat per això, al sortir del col·le, en lloc d'anar a fer el gamberro pel carrer com feien els altres companys o a jugar a futbol, jo em tancava a casa a jugar a fer ràdio. I aleshores amb aquelles antigues ràdios que sempre els hi trencava totes a la iaia, sobretot la iaia perquè era la que més et deixava remenar, doncs imitava els locutors de l'època. Per exemple, jo molt fluixet enganxava l'orella a l'altaveu i si el locutor dels discos solicitados de Radio Miramar, per exemple, deia escucharán a continuación la bonita canción de Manolo Escobar que lleva por título Los Limoneros, jo, si això ho estava sentint només jo enganxadet a l'altaveu. Aleshores jo a sobre d'aquell locutor feia la meva presentació i quan pujava el volum entrava el Manolo Escobar, no?
Això amb 6-7 anys.
6-7-8 anys, sí. Aleshores, clar, imagina't, si després hi havia fins i tot veïnes que li deien a la meva mare, aquest nano vol dir que està bé, perquè saps... Sí, no, és que no era normal. Saps què feia de tant en tant? Em veien, jo m'aïllava tant que no m'adonava que els altres m'estaven mirant. A vegades, de punta a punta del carrer, això era un micro, feia, amb la mà feia com un puny, feia un micro, sí. I jo anava xerrant amunt i avall del carrer, anava muntant el meu programa. I jo ni m'adonava que m'estaven mirant, perquè estava totalment amb allò. Doncs imagina't, amb aquests antecedents, quan vaig tenir la primera oportunitat de veure com es feia la ràdio per dins. Aquella ràdio espectacle. Aquella ràdio, el primer va ser en Salvador Escamilla, va ser el primer que em va donar l'oportunitat de parlar per un micro. Bé, la primera vegada que em va deixar el micro va ser la Margarita Blanc, que era la que anava amb el micro portàtil preguntant coses entre els espectadors del programa, no? I de tota aquella colla que veníem cada dia aquí, que molts doncs, ara s'hi han dedicat al teatre, a la ràdio i a la televisió, doncs uns quants, en Salvador ens va donar l'oportunitat de fer un espai fixe en el Club Juvenil, que em sembla que es gravava els divendres i sortia per antena els dissabtes. I allà em van deixar escollir el tema i jo ja vaig escollir un espai musical. Això era amb 12 anys.
Ja ho tenia, però tot ben clar, eh? Sabia que es volia dedicar a la ràdio i sabia que es volia dedicar a la ràdio musical. Pocs nanos, jo crec que als 12 anys tinguin les coses, les idees tan clares. De fet, hi ha molts estudiants universitaris que han iniciat una carrera i no saben ben bé encara on els portarà el que estan estudiant, el que estan aprenent.
Sí, perquè després m'ha tocat fer de tot i és molt bo perquè és la millor escola que pots tenir, no? Quan estàs en emissores a vegades petites, comarcals, doncs que has de fer qualsevol cosa i és com s'aprèn. Però després, quan t'has fet gran i has pogut escollir el tema, doncs ja saps que m'he especialitzat, diguem, en programes musicals. Però aquella va ser una època de ràdio irrepetible.
Perquè... Quines hi havia al Club Infantil i Juvenil d'en Salvador Escamilla?
Doncs amb el Fernando del Collado, el Màrius Carol i molts d'altres que he perdut la pista, o que ara mateix no recordo, però que sé que estan al periòdico, que estan amb la majoria en mitjans de comunicació. Però no tan sols després era el Radioscopi en Salvador Escamilla, era que, clar, a l'estiu, en vacances de col·legi, veníem a tots els programes que era el públic. I hi havia una colla de professionals, espectadors professionals, que ens vam combinant els horaris i dèiem... De 10 a 12, el Radioscop. Després, a les 12, fan una cosa a Ràdio Miramar. Després, a les 2, hem de venir aquí, que fan el show de les 2 con Mario Beut.
Sí.
Però després, a la tarda, anàvem a Ràdio Espanya, que el Pepe Antequera feia no sé què. I ens passàvem tot el dia a la ràdio. Això a l'estiu.
Impressionant.
Clar, què passava? Que després, quan tornava al col·le, ens escapàvem. Fèiem campana, ens escapàvem del col·le per venir a la ràdio. I aquí... Ui, mira, on em sentia... Fixa't tu, si... On em sentia realment un marciano, però jo venia, era el programa Coser i Cantar d'Alberto Nadal, que tot eren senyores, i jo estava d'allà, però aquest nen... Bé, clar, jo venia amb pantalons curts. Sí, sí, sí. I després ja va venir l'època, principis dels 70, l'època més musical, perquè aquí es feia el musical Beat amb Joan Castelló Rovira, i a la mateixa hora es feia el Tour de la Canció amb Luis de l'Olmo a Ràdio Peninsular. I llavors hi havia el problema, era els divendres de 9 a 10. I el Joan ho gravava en públic i el de l'Homo era en directe. I, clar, com que estàvem molt a la vora, doncs anàvem combinant les dues emissores i els dos programes. Molt maco. I jo tinc un carinyo especial. És que tothom, jo me'n recordo dels conserges, del senyor Cucurull, del senyor Casado, que, clar, quan l'estudi estava ple... que no te puedo dejar entrar, que está lleno, venga, senyor Cucurull, i em colava, no? Bueno, quédate aquí de pie, escondidito, que no te vean, no? Molt maco,
passió
molt maco.
Per la ràdio, sí, sí, la que té Albert Malla, per aquesta i per totes les ràdios, per la ràdio com a oient i per la ràdio ja com a professional.